Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimecres 15 de juny, on farem un repàs de l'actualitat del dia. Però abans, rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal, serveis informatius, Jordi Tunyón a les xarxes socials i el Marc Pairés a les vies de so. I avui parlarem de viatges. Per què? Doncs perquè les agències de viatges estan demanant més reforços als aeroports per tal d'evitar una situació de col·lapse. El problema, diuen, s'ha de resoldre abans de començar la temporada d'estiu. Ens ho explicarà el Martí Serrate, que és el president de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges. I també és el torn de parlar de la gent gran. Les residències de gent gran demanen no perdre la bona coordinació amb salut, tot i que acabi la pandèmia. Ens ho explicarà el doctor Vicente Botella, que és el president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències de Catalunya. I per la gent que us agrada caminar, avui tenim consells per llargues caminates. I no els donaré jo, sinó ho faran des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, que recomana, òbviament, fer aquestes caminades, però sense posar en risc la nostra salut. Els consells els donarà la fisioterapeuta del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, la Maite Serrat. Tot això i molt més des d'ara i fins a les 8, aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Però abans arriba el temps. Tothom parla del temps, quina calor fa, fa més que avui, més que ahir, farà menys. Doncs la informació del temps que ens espera la té el Moisés Camunyes des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dijous esperem una jornada a Catalunya de temps estable amb cels poc ennuvolats, amb intervals de núvols alts i creixeran núvols d'evolució diurna al Pirineu a partir del migdia, amb probables ruixats i tempestes ocasionals a zones occidentals. També tindrem probable calitja i unes temperatures que seguiran altes amb unes mínimes que seran de 21 graus a Girona capital i a Tarragona, de 22 a Lleida i de 23 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes també seguiran altes, sobretot a zones de l'interior i especialment a la depressió de Lleida, màximes de 41 graus a Lleida, de 39 a Girona, de 33 a Barcelona i de 30 a Tarragona. I si ens referim al vent, serà fluix i de direcció variable i tendirà a quedar de la component sud amb brises marítimes al litoral. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Hem pres bona nota i també prendrem bona nota del que ens diguin des del Servei Català del Trànsit per saber si a hores d'ara hi ha algun tipus d'incidència a les carreteres catalanes. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem algunes incidències en aquesta xarxa viària. Per exemple, unes obres que s'estan realitzant a l'autopista C16, C58, la de Terrassa. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Manresa, i cua de més de 4 quilòmetres, com us dèiem, a l'autopista C58 i C16, arribant a Terrassa i en sentit nord, és a causa d'unes obres. També tenim unes obres a l'autovia 2 a Lleida, que tallen un carril en cada una de les direccions. Aturades de 5 quilòmetres en sentit Barcelona i d'un quilòmetre en sentit Soses. Això, com us dèiem, a l'autovia 2 a Lleida, aquestes obres que compliquen el trànsit, sobretot en sentit Barcelona. I a la Nacional 230 hi tenim un accident a Viella. En aquest punt es dona pas alternatiu als vehicles. A més, també hi ha aturades, per exemple, a la C55, a Sant Vicenç de Castellet, un parell de quilòmetres en sentit nord, i també a la zona de Callús, un quilòmetre, en aquest cas, en direcció sud. A prop de Barcelona destaca en aquests moments l'autopista AP7 amb aturades entre Cerdanyola i Barberà en totes dues direccions, i també cua, per exemple, d'un parell de quilòmetres a la C60 Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7 de la tarda, 4 minuts. Arriba el moment de l'actualitat del dia amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui comencem parlant de més de 60 dotacions dels bombers, 4 dels quals aèries, que estan treballant aquesta hora, Yolanda, en un incendi que s'ha declarat a Artesa de Segre, a la província de Lleida.
Exacte, el foc ha començat cap a la 1 de la tarda en una zona de cultius propera al nucli de Valdomar. El balanç ara mateix és d'unes 150 hectàrees cremades i de trentena de veïns del poble de la Clua evacuats de forma preventiva. S'està treballant especialment per controlar el flanc dret de l'incendi i evitar que avanci cap a la vall del Segre, afectat ja a l'espai de la Serra del Montsec. En el moment en què ha començat el foc, la temperatura fregava els 40 graus és un primer avís de que altes temperatures combinades amb la sequera doncs és una bomba de rellotgeria. El propi conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, adverteix que Catalunya afronta aquest estiu una de les campanyes forestals més complicades i llargues dels darrers anys i per això apel·la a la responsabilitat.
Portem molts temps amb poca pluja i unes calors extraordinàries, però alhora també temperatures mínimes molt altes i una sequedat notable, una sequedat extrema. Penseu que amb el que portem d'any ja hi ha hagut 285 incendis forestals.
Hem de dir que a banda d'aquest incendi a Artesa de Segre hi ha un altre foc actiu a aquesta hora a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, i treballen 26 dotacions terrestres i 4 d'aèries, sobretot per combatre les flames a la zona del Calvari i que ja han afectat a un parc eòlic. Hi hauria unes 50 hectàrees afectades, la majoria forestal.
I amb la tornada del turisme, Iolanda, el robatori de rellotges de luxe s'ha intensificat a Barcelona.
Sí, els casos de turistes assaltats a plena llum del dia repeteixen dia sí dia també i els lladres actuen cada vegada amb més violència. L'objectiu són rellotges d'alta gamma, exclusius i de fabricació limitada. Aquest producte triplica el seu valor en el mercat negre, precisament perquè n'hi ha pocs. Manel Alabart, propietari d'un taller de rellotgeria a l'Hospitalet, ens ha explicat que un rellotge, que fa 15 anys va costar 10.000 euros, al mercat negre ara es vendria a 30.000. Per això, segons Alabart, l'opció més segura, si el rellotge té un valor, és no portar-lo.
És una pena de qui té un rellotge de la marca que sigui i del preu que sigui, que no el pugui gaudir i passejar-lo o portar-lo com un complement. Llavors, clar, també és veritat que entrem a l'època d'estiu, màniga curta i més fàcils de detectar tot el rellotge. Contra menys provocació, jo crec que el mètode és més segur.
La majoria d'aquestes bandes són itinerants, busquen ciutats grans i molt turístiques, però es van movent per evitar ser desmantellades. Els rellotges de luxe se'n van cap a països de l'Europa de l'Est i també cap a Algèria, on les bandes tenen un mercat assegurat.
I els estudiants que estan fent les proves de selectivitat han pogut escollir l'idioma en què volen contestar, però fer servir el castellà a la universitat no sempre és fàcil.
I la prova la trobem, per exemple, en el cas de l'Adela. Ella és de Bilbao, té 22 anys i estudia a Barcelona Arquitectura. Va tenir la mala sort de creuar-se amb un professor no massa tolerant. Li va demanar a aquest professor poder parlar-li en castellà perquè tenia problemes per fer-ho en català. La solució sorprenent d'aquest docent va ser dirigir-se a ella en anglès per no haver-ho de fer en castellà.
Me parece alucinante porque con el nivel de tan bajo de inglés que tiene, prefiere hablar en inglés que en castellano, aunque le cueste. Sinceramente, me es un poco problema que me hable en un inglés tan malo, porque cuesta entenderle. Y supone un problema para mi asignatura y para llevarla con personalidad, ¿no?
La Adela ha denunciat el seu cas via Twitter i s'ha quedat impactada pels comentaris d'odi que ha rebut cap a la seva persona. On no ho ha denunciat és a la universitat per por a represàlies. Situacions com la seva el que provocaran, diu, és que no vinguin a Catalunya estudiants de la resta d'Espanya.
I molta confusió, infraccions i situacions de perill és el que està portant el nou tram de carril bici a la plaça 5 d'Oros i que permet continuar per la Diagonal.
Sí, es va posar en funcionament fa uns dies, però no agrada ni a conductors ni a ciclistes per una qüestió de seguretat. Els cotxes que van pel lateral de la Diagonal estan obligats ara a girar a la dreta, cap al Passeig de Gràcia, i els que circulen pel troc central han de continuar recte. Uns i altres es queixen d'una mala senyalització i molts vehicles acaben envaint el carril bici amb el perill que això comporta. Molts ciclistes coincideixen en que un accident és qüestió de temps.
És complicada, eh? Alguna vegada he passat per aquí, la veritat que no està molt ben senyalitzada. N'hi haurà un accident segur. Sobretot pels cotxes, perquè no ho veuen, perquè pugen. Ara aquests d'aquí tenen verd i ens toquem. N'hi haurà accidents. Ho tenen que millorar.
Eso está un poco complicado, sí, porque tiene que tener mucho cuidado de que no venga nadie de la izquierda y te choque.
Els ciclistes demanen que almenys durant els primers dies o setmanes hi hagi més vigilància de la Guàrdia Urbana per evitar mals majors.
I els veïns del carrer Jaume Piquet de Sarrià no donen crèdit a la multa de l'Ajuntament de 1.500 euros a una veïna per posar un petit llimoner a la porta de casa seva.
Exacte, l'afectada ha explicat que feia 2 anys que el tenia i que, sense previ avís, fa uns dies va rebre la notificació de la multa per una infracció molt greu. És el que ningú no entén al barri, que abans de multar-la no l'haguessin avisat que no es podia fer. En qualsevol cas, l'Helena, que viu a la zona, ens ha explicat que el carrer Jaume Piquet està ple de plantes al carrer i que no entorpeixen res.
penso que són bones pel carrer que hi hagi plantes. No hi veig que aquí no s'hi pugui circular o hi hagi algun problema. Jo vic aquest carrer i no entorpeix res, perquè si entorpeixerien totes. No, jo no crec que això tingui massa fundament, vaja, la meva opinió.
L'afectada ha preferit estalviar-se una batalla judicial contra l'Ajuntament i ha decidit pagar la multa. Seran finalment 525 euros perquè la paga voluntàriament i reconeixent la seva responsabilitat.
Més informació a COPE Puneix a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
I anem ara a l'actualitat esportiva amb els companys ara d'Esports COPE Catalunya i Andorra, en la veu del company José Luis Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Molt bona tarda.
Bueno, avui tenim un nom propi que no continua al Barça. Qui és aquesta persona?
Doncs mira, millor que jo que ens ho expliqui la persona que fa uns 15 minuts acaba de destapar una de les notícies del dia a Can Barça. Qui no es va estirar de curt el vestidor de Xavi la propera temporada, Elena Condis?
Dani Alves. Dani Alves no seguirà al Barça. El club li ha comunicat que no el renovarà, que va contractar el 30 de juny i no li ampliaran. Alves mantenia esperances de poder-se quedar un any més perquè volia estar a Barcelona per disputar el Mundial, però el propi Xavi Hernández l'ha trucat i li ha comunicat la decisió. Dani Alves, que ha estat mitja temporada més al Barça. Ara el que vol fer el club és fitxar Azpilicueta, ja ho hem vingut explicant, i per aquesta posició lateral dret, si arriba Azpilicueta, tindrien a Sergi Roberto, que acaba de renovar per una temporada més amb la meitat del sou, i Serginho Des, que ja fa temps vam dir que no es volia moure.
Doncs aquest és el flash, aquesta és la novetat. Dani Alves informa Elena Condis, no continua al Barça la propera temporada. Sergi Roberto, Azpilicueta, l'operació remodelació de la plantilla que continua el seu curs.
Aquesta és la notícia d'última hora i també d'última hora és la connexió que fem ara mateix amb el Palau Blaugrana, no, Gil?
Sí, perquè hi ha un redactor d'Esports COPE que no li passen les hores pel rellotge, que està boig de ganes que arribin les 9 de la nit i que Barça i Madrid comencin a escriure el segon capítol de la final pel títol de Lliga ACB de bàsquet. Ubiquem Palau Blaugrana, última hora d'aquest Barça-Madrid capítol 2. Alberto Díez, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Gil, Montserrat.
Què tal?
Sí, efectivament, dins el Palau Blaugrana, on veiem que està fent una sessió de tir d'Ante Exum, que és un dels jugadors que no es vesteix, continua sent un dels descartats per aquest segon partit de la gran final de la Lliga Endesa. Ja ha arribat el Barça a aquesta instal·lació, un Barça que està, recordo, obligat a guanyar després de la derrota al primer partit, 75-88. Obligat a guanyar perquè, si no, el Real Madrid de Benz se situaria el 2-0 a l'eliminatòria i se'ns fa complicat creure que el Barça pot guanyar 3 partits seguits, 2 d'ells a Madrid, si no ha estat capaç de guanyar-ne cap dels dos a Barcelona. Té arguments el Barça per millorar respecte al partit de dilluns. És complicat creure que l'efectivitat que va tenir el Real Madrid es pugui repetir, i més amb la llau de baixes que té el conjunt ara entrenat per Chus Mateo. Avui, habitual sessió de tir al matí, m'han dit que s'ha provat Sertac Sanli, veurem si acaba entrant, perquè no va jugar el primer partit per un problema al turmell esquerre, entrant en aquesta convocatòria de Saruna Jasikevičius. I aquest matí el directiu responsable de la secció, Josep Cubells, ha visitat l'equip per allò d'intentar esperonar. Entenc que no hi haurà baixes a nivell de públic i que mostrarà la seva millor imatge al Palau Blaugrana per allò de, després de la derrota al primer partit, no deixar orfe l'equip de l'escalf d'aquest Blaugrana. Compte enrere perquè arribin les 9 de la nit. Queda una bona estoneta. Donarem detalls a Deportes COPE a la Linterna, però tenim clàssic, no us el perdeu. Barça-Real Madrid, l'expliquem al Tiempo de Juego, aquí a la COPE.
Sí, senyor, amb el Joan Car, la Pilar Casado, l'Alberto sí. Díez, tres redactors que saben, i Sergio López, els comandaments tècnics. Tots quatre saben de bàsquet més que jo, sí, però no fes-me cas, fes-me sí. cas, Rodríguez.
Digue'm.
Això arriba al cinquè partit.
Bueno.
Tu fes-me cas.
Jo et faig cas.
Montserrat, t'esperem aquí. Tens un seient a casa teva, que és el Palau Blaugrana,
doncs
i recorda
serem.
Que avui el Futbol Club Barcelona guanyarà.
Doncs ahir serem per sentir les gomes de les soles de les bambes que tant m'agrada contra el parquet. Gràcies, sí, que vagi molt bé.
Una abraçada, Montse, que vagi
una
molt bé.
Per tu.
Adéu.
Senyor Gil, si dic Pablo Torres, podríem dir igual a el futur Iniesta?
Pablo Torre, Pablo Torre, en singular.
Ah, sí.
El fill d'Esteban Torre, el mític jugador del Racing, Pablo Torre, també s'ha format a la cantera del Racing de Santander, però des d'avui ja ha signat el seu contracte amb el Futbol Club Barcelona, 4 temporades Els més optimistes diuen que és el futur Andrés Iniesta. Jugarà en fitxa del filial. Però Xavi, jo crec que a poc que demostri el que el futbol que té a les botes, li fa un forat a la primera plantilla. Paraules de Pablo Torre sobre el seu futur i el que vol aportar a curt, mitjà i llarg termini a Can Barça.
A largo plazo, obviamente, todos los jugadores que vienen al Barça le gustaría triunfar. Pero bueno, a corto plazo intentaré, como te he dicho, ayudar al equipo en lo que necesite. Vengo con la máxima humildad, pero también con la máxima competencia y bueno, aportar mi granito de arena en lo que haga falta.
Mira si hi ha optimisme, Montse, amb Pablo Torre, que a la nostra pregunta de Twitter, @esportscope en clau blaugrana, preguntem sobre Pablo Torre. Hores d'ara, un 67,1% de copenautes diu clarament que pinta de crac, que té pinta de crac. Un 32,9% diu que prudència, calma, que molts futbolistes apuntaven coses i alguns, molts, s'han quedat pel camí. Per cert, a Can Barça, recordem, demà, dia important, assemblea extraordinària de compromissaris.
Dia de les palanques.
Efectivament. Han de donar llum verda a les famoses palanques, a la venda d'actius del club, diguem-ho clar, perquè el Barça recuperi la seva economia. Un Barça que avui també ha confirmat que el 6 d'agost la Roma és el rival del Barça en el Gamper.
José Mourinho.
Sí, senyora, des de 2013 no veiem Special One a les banquetes del Camp Nou. Torna José Mourinho, 6 d'agost, Barça-Roma, trofeu Gamper.
Teatro, no? Que deia
ja
ell,
estamos,
eh?
Ja estamos.
Escolti'm, i a Can Espanyol, presentació de la campanya d'abonaments.
Sí, una campanya d'abonaments 22-23 amb tres potes molt clares. La primera, si tu renoves l'abonament d'un carnet infantil fins a 15 anys, el club automàticament te regala una altra.
Ah, molt bé.
Punt número 2. El 5% del que s'ingressi va per accions solidàries.
Fantàstic.
Punt número 3. No es toquen els preus que es mantenen en el nivell de 2019 quan va passar la pandèmia.
Meravellós.
O sigui que tot això són els ítems d'aquesta campanya d'abonaments on, evidentment, l'Espanyol vol créixer. Aquest és Toni Alegre, responsable de l'àrea de màrqueting del Club Blanquiblau.
El que està clar és que si tu fas totes aquestes accions, recolliràs, encara que costi, encara que realment hagi d'ampliar molt esforç en fer-ho. Si no les fas, és molt més difícil recollir. O sigui, jo ho diria d'aquesta manera. Es tracta de fer moltes accions, de que el club mostri la seva vitalitat en tot el que estem fent, i després els resultats vindran sols. Vindran alguns aquesta temporada, vindran d'altres la temporada vinent, però el que està segur és que l'Espanyol és un club viu.
Doncs és un club viu que vol il·lusionar a la gent, encara que la nostra pregunta blanquiloba del dia a Twitter @esportscope preguntem si esteu il·lusionats amb la nova temporada, i un 76% de copenautes no ho està hores d'ara, suposo que a l'espera de veure les cares noves a la plantilla de Diego Martín.
Escolti, última hora del Girona, què passa?
Doncs miri, que ha fet avui dia d'atenció als mitjans de cara al partit contra el Tenerife, diumenge la final per l'ascens a primera divisió, pendents d'aquest genoll de Juanpe. A 8:45 de la nit, a la Lliga de Futbol Sala, Valdepeñas-Barça. A partit d'anada de semifinals pel títol de Lliga. El Barça d'handbol, l'equip d'Antonio Carlos Ortega, ja ha arribat, ha viatjat avui, ja ha arribat a Colònia, on afrontarà la final a 4 de la Lliga de Campions d'aquest esport.
Això de Barça i Colònia em sona, eh? Ara no direm de què. Senyor Gil, s'ha quedat parat ara. No vull entrar. Senyor Gil, gràcies.
Avui m'he aixecat ben d'hora. No vull entrar, Rodríguez.
Recordin, sí.
Dani Alves no continua al Barça la propera temporada.
És l'última hora de Can Barça. Senyor Gil, més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials d'Esportscope. Gràcies i fins demà.
A reveure, fins demà.
Que vagi bé. I d'aquí un moment, aquí a la linterna de Cope Catalunya i Andorra, a les 7:19, en parlem amb la gent de les agències de viatges, que demanen reforços als aeroports per tal d'evitar una situació de col·lapse.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ya es la cuarta vez que llamo y no hay manera que me contesten.
La sanidad está fatal. Mi madre lleva 6 meses esperando para hacerse una prueba.
Falta de recursos y personal. Recortes. La sanidad está en estado crítico. Tu firma será la solución. Entra en firmasanita.es y reclama lo que más te importa. Metges de Catalunya.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als que l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix. Especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clinic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
Escucha, del 25 al 28 de mayo, Flexicar celebra su gran feria de oportunidades con más de 5.000 vehículos a la venta. Y por cada coche vendido, Flexicar donará 50 euros a la Fundación Pequeño Deseo. Eso sí, solo del 25 al 28 de mayo. Entra en flexicar.es y pide cita en tu concesionario más cercano.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida. Naturtierra.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Because you know I'm all about that bass.
Les agències de viatges han demanat més reforços als aeroports per tal d'evitar una situació de col·lapse. Així ho han traslladat l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades en una carta al Ministeri d'Interior, on reclamen mesures urgents per dimensionar adequadament l'arribada de turistes. Tenim amb nosaltres el Martí Serrate, que és vicepresident d'ACABE. Senyor Serrate, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Escolti'm, un problema que s'ha de resoldre abans de començar la temporada alta, no?
Sí, sí, perquè és increïble, perquè tothom està, inclusiu els governs, no? Perquè el que representa el turisme a l'economia, de la reactivació que s'acabés la pandèmia, i resulta ser que ara hi ha falta de manca d'efectius, no? O sigui, amb els controls estem veient que amb unes cues horroroses, que la gent té que anar 4 o 5 hores per embarcar, perquè no perilli, gent que ha perdut els seus vols. Bueno, és un caos, això és una falta d'improvisació, o sigui, total, no? I jo crec que això no ens ho podem permetre, aquest luxe, a més Espanya, que és líder en el tema turístic, no?
I venim després d'una pandèmia, no?, que el que s'ha de fer és un altre cop revifar el tema del turisme.
Sí, sí, a més, vull dir, els principals mercats són Europa, però la connectivitat aèria, doncs totes les companyies aèries estan pràcticament quasi afundant el 100%, amb totes les seves connexions, i al final el que sí que hi ha molta gent que està cancel·lant, i al final, bueno, doncs estem veient que el reforç que ha dit el Ministeri d'Interior de 500 efectius, que si no hagués sigut per les queixes que han hagut no haguessin fet res, també són insuficients per al tema dels controls d'accessos i passaports als aeroports per evitar aquest col·lapse aquest estiu, que serà la temporada alta, no?
Avui llegia, Martí, que sindicats estan alertant que aquest caos aeri europeu està portant a l'aeroport del Prat al límit, i diuen que actualment hi ha un 80% de la plantilla d'abans de la Covid, però que, clar, que el nivell d'ocupació és molt elevat i que no és ni estiu i que ja estan al límit, que no saben com acabarà tot plegat.
Sí, sí, a més, vull dir, falta personal, no solament a mitjans de policia, que depèn de la Policia Nacional, fronteres, sinó també sortia també el representant del sindicat dels controladors aeris, i que d'alguna manera ja fa abans que de la pandèmia, que havien demanat també substitut per certes jubilacions, i això tampoc s'ha reemplaçat, o tant, s'ajunta tot alhora, no?
Uh-huh. Els últims dies, ho deies tu abans, no?, s'han superat fins a 3 hores d'espera en els controls de passaports, sí, i els accessos a zones d'embarcament, fet que ha fet que molta gent perdi vols i connexions.
Sí, sí, a més, també tenim el problema de que és un turisme important, perquè Espanya va vindre 18 milions l'any 2019, que va representar el 21% del sector, que és els britànics, i a Catalunya, doncs, 8 milions, doncs, d'alguna manera, bueno, doncs, aquests tenen que passar a control de passaports, perquè des del Brexit ja no és Unió Europea, no?
Exacte.
I, per tant, estan fora de Schengen, no? I els anglesos, doncs, és un mercat que ens interessa, els britànics és un mercat que ens interessa molt, i aquests estan, bueno, s'estan desanimant, no? Perquè si tenen que fer aquests problemes, inclusiu el seu aeroport d'origen també, no? Pel uh-huh. tema del Brexit i el passaport i tot aquest tema, menys mal que s'han suprimit tots els controls de la, del tema de la pandèmia, no? Però vull dir, el que sí està clar és que si això no és urgent, i a més que siguin gent especialista, no? Perquè tenen que, a més a part, que posin més màquines, no? Perquè la gent faci el control automàtic, però bueno, tot això és molt complicat, la gent el que no vol és aglomeracions, esperes, i bueno, doncs hi ha gent que va, doncs, com dèiem, amb 4 hores d'anticipació per la por a perdre el seu vol, com ha hagut 5.000 persones que han perdut el seu vol, que després tens que fer la reclamació.
Exacte.
a ENA, no? O sigui que al final, i nosaltres que venem viatges combinats, doncs també som responsables en aquest sentit, no?
Uh-huh. També la gent de la Cambra de Comerç ha reclamat aquesta contundència al govern d'Espanya per solucionar de manera permanent aquest pic de demanda.
Sí, sí, perquè bueno, l'any 2019 vam ser el segon país del món amb 82 milions de turistes estrangers i bueno, pues això, si es recupera un 70-80%, que aquestes són les previsions, si no passa res raro amb la inflació i l'augment de costos, pues, bueno, pues tot això tenim que estar preparats, no? I que arribem a la normalitat i amb coses extres com són els britànics, perquè ja no depenen, i és un mercat molt interessant dintre de les pretensions que tenim de recuperació dintre de l'economia, que és el sector turístic, que és el principal per el que porta el PIB i a l'empleabilitat. Per tant, si no, el que no podem és estar improvisant i que es moguin una vegada que es reclamin, no? Una mica els protagonistes, sinó que ha de sortir d'ells perquè tenen que tindre la previsió que parar-los d'anar organitzant. Aquest sistema ho tenen que conèixer a fons.
Quan Aena, Martí, diu, admet que es poden produir, diu, en moments puntuals de cues els filtres de les arribades de vols procedents de fora de la Unió Europea, quan Aena admet això, de moment, ja vol dir alguna cosa.
Sí, ja saben una mica del mal que tenen que morir, però vull dir, nosaltres hem demanat també que els aeroports principals, Barcelona, Sevilla, Màlaga, Tenerife, Palma de Mallorca i sobretot Madrid, que donat que Barajas és un gran hub de connexió aèria, no, també, doncs, bueno, doncs que es posin aquests reforços perquè és importantíssim, a més urgentment, i gent que es prepari en el sentit de, bueno, doncs, especialista, perquè dintre de la policia no és qualsevol que s'ha de fer de tot, sinó que hi ha gent que fa passaports, hi ha gent que està en vigilància, hi ha gent que fa els tràmits de les fronteres, però tot això es té que agilitzar, perquè primer que la imatge que dones de sortir de l'entrada del país és negativa, no? I a més, vull dir, doncs, això no es podem permetre aquest luxe després d'una pandèmia, ni abans, no? Però després d'una pandèmia, doncs, bueno, només faltava això, no? Perquè això és important que ara a veure si ara morirem d'èxit i no tenim els mitjans com per solucionar-ho. No?
I a tot això ara suma l'aturada de la companyia de Ryanair, una vaga convocada pels dies 24, 25, 26, 30 de juny, 1 i 2 de juliol, coincidint amb l'inici de l'operació sortida d'estiu. Es presenta un estiu calent, Martí.
Sí, sí, bueno, clar, aquesta gent té que defendre els drets del personal i que no faran aquestes vagues, i això també repercutirà en el turisme,
clar.
I això també pot perjudicar, perquè la gent que té planificat les vacances, doncs, bueno, doncs, si agafa una por psicològica, doncs llavors no torna a enganxar una mica aquesta reactivació, no?
Estarem molt pendents de tot el que passi, tant de bo es posin els efectius suficients perquè això no passi, no donem aquesta imatge i no ens afecti també a la gent que ens agrada desconnectar, viatjar i fer que el país torni a recuperar l'economia, que és una cosa importantíssima. Martí Serrat, vicepresident de CAVE, moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies, fins la propera.
Gràcies. La linterna COPE Cataluña y Andorra a las 7 de la tarde, 28 minutos. Y ahora llega el momento de hablarte de los amigos de Movut. ¿No puedes ir al baño como te gustaría? Tenemos una solución natural y fácil de usar. Se llama Movut, que es el cinturón de masaje abdominal, que es la alternativa de los remedios naturales actuales que existen en el mercado y sus resultados han sido clínicamente probados. Solo necesitas 10 minutos al día para devolver la rutina a tus intestinos y comprobar sus beneficios. Con Movut, di adiós al estreñimiento de una forma natural y efectiva. Haz el test para ver si Movut puede ser la solución a tu estreñimiento en yovoycadadia.com o llama al 93 510 66 53.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
I'll never run. El sector de les residències de gent gran va demanar el passat divendres al Parlament de Catalunya que millori la coordinació dels centres amb els serveis sanitaris. Els responsables d'institucions residencials creuen que la coordinació aconseguida durant la pandèmia de la Covid no s'ha de perdre ara que la situació millora, tot recordant que els residents tenen el mateix dret a la sanitat pública que la resta de ciutadans. Avui en parlem amb Vicente Botella, doctor Botella, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències. Doctor Botella, bona tarda.
Bona tarda, bona, i freda, bona tarda i freda.
Exactament, exactament. Escolti'm, senyor Botella, vostè ha estat molt contundent a l'hora de defensar la feina i la honorabilitat de la major part de residències durant la primera onada de Covid, entre el març i l'abril del 2020, quan hi havia mancança de tot, de material protector i també manca de personal.
Pues es que soc una mica vehemente quan es fiquen amb el que crec que no tenen que ficar-se. Jo no defenso el sector en general perquè no represento el sector en general, jo represento la petita i mitjana residència i jo defensaré fins al final que ens hem jugat la vida, que no teníem material, que comparat amb el que Salut Pública manegava des de trajes epis, mascaretes, viseres, nosaltres no teníem res i que he vist posar-se malalt a directors, a metges, a infermeres i complir fins l'últim moment amb la seva obligació amb les mancances que teníem de tot tipus de material.
Efectivament.
I de fàrmacs.
Exacte.
Perquè no sabien com tractar-ho.
Efectivament. Vostè també ha dit que la major part de residents que van morir per Covid en la primera onada ja tenien afectacions prèvies, no? Que no els haguessin permès sobreviure gaire temps.
Sí. Mireu, jo penso que hi ha una cosa i... Jo soc metge, per bé o per bé, o per malament, però soc metge, i jo crec que hi ha una cosa molt clara i és que si t'agafes a temes tècnics, si quan algú ingressa en una residència estan unes valoracions, unes escales de la valoració geriàtrica funcional, i hi ha tres molt clares, que són un Bartel, que medeix les activitats bàsiques de la vida diària, com les afronta aquesta persona, un Mini-Mental, que valora el nivell cognitiu de la persona, i una prova que fem molt, que és l'índice de Profund, que diu les possibilitats de que aquesta persona tingui una supervivència o una pervivència sí. superior a un any.
Mm-hmm.
Les persones que van morir, aquestes tres escales les tenien absolutament pel terra. És a dir, són persones que la seva situació era una situació ja d'una fragilitat absoluta i que per qualsevol causa haguessin pogut morir. Són persones que realment era difícil tirar-les endavant més enllà d'uns mesos. I el que estem dient és que el Covid va rematar-los, és evident que el Covid va portar-se per davant molta gent, però és evident que el Covid d'alguna manera va seleccionar qui s'emportava i s'emportava els més fràgils i els més afectats. I això ho defensarem on sigui i tenim totes les proves fetes de que ha sigut així.
Mm-hmm. Doctor, vostè també demana als parlamentaris més inversió pública en l'atenció de la gent gran per tal de millorar les ràtios de treballadors, millorar les condicions laborals i també millorar les condicions de vida dels residents, no? I, per cert, també reclama menys llistes d'espera per accedir a una plaça residencial pública i per rebre ajudes per la dependència.
Sí, entre les demandes que fem, que no són unes demandes basades exclusivament en el tema diners, perquè això és el fàcil, demanar diners, nosaltres el que diem és que per un millor servei, perquè tot té que anar en base a un millor servei al ciutadà, hi ha una cosa molt clara, i és que els dirigents, tant els de Madrid com aquí, poden demanar, con sus decretos de acreditació i qui podrà optar en un futur a places públiques, poden demanar el que ells vulguin, però tindran que pagar-ho. El que no poden jugar és fer-se trampa amb el solitari. I et demanaré moltes habitacions individuals, et demanaré molts espais, però et pagaré que no tindràs, de cap manera els números et sortiran. I amb això posàvem un exemple, i és que les places col·laboradores o concertades a Catalunya estan sobre 1.900 euros, i una plaça pública en residències de la Generalitat de Catalunya està en 3.900 euros.
Carai.
Llavors, anem a veure, és una mica difícil, amb 1.900 euros té el mateix que amb 3.900, per plaça. Llavors, el que diem és, home, si voleu que servim jamón 5J, pues no ens podeu pagar xopet el pavo. Teniu que posar-nos preu de jamón 5J, perquè això anirà en base a millores de tot tipus, arquitectòniques, d'habitacions més habitacions individuals perquè podrem anul·lar llits, així anul·lem llits hi haurà més ràtio de personal, més formació d'aquest personal, és a dir, que l'usuari pugui notar
que tot el que s'està fent és perquè ell millori, perquè va en base a tot això. I això és el que estem dient a l'administració, que per favor, quan demana les coses, miri que aquestes coses tenen un preu i que no torna a ser la realitat de tendència que va sortir sense dotació pressupostària, i així es va tot.
Així és. S'ha de reiterar, doctor, que la residència de gent gran no es poden convertir en un lloc on van a morir la gent gran, sinó a viure-hi els darrers anys de la seva vida de la millor manera.
Pues és així. Vull dir, és veritat que com metge a les residències no fem partos. Això, bàsicament, no va així. El que fem és, desgraciadament, acompanyar a les persones els últims anys de la seva vida. Però encara que molta gent no ho entengui, encara que molta gent... Perquè jo penso que algo de queto tenim. És a dir, quan passa la gent pel carrer hi ha una residència, mira cap a l'altra banda. Mm. Després, quan li fa falta, sí, entra i demana la plaça. Però nosaltres som llocs on es viu i on hi ha una vidilla dels residents que no se la pot imaginar. Hi ha grupitos, hi ha bromes, hi ha inclús parelles que poden ser més o menys amigues. Nosaltres estem acostumats a aquesta vida dels últims anys d'aquestes persones. De fet, és que el que veiem ja no som qui per juzgar si era bona persona o no era bona persona, veiem el seu final. I amb aquest final ho estem dotant de vida, d'activitats, de coses que poden fer, no obligant-los a fer coses que no correspon, no infantilitzant-los, moltes vegades coses que ens fan fer.
És veritat.
Diem, home, realment... Una persona que és de Sevilla, què sap el que és el cagatió? Tindria que veure vostè la cara quan piquen el cagatió i és de Sevilla i no sap per què pica un tronco, no? Vull dir, tindríem que intentar, d'alguna manera, dignificar que nosaltres ja ens considerem dignes, però sí obtindre aquesta notorietat davant de la societat i que jo parlo amb vostè, vostè no pensi que jo tinc cua i que tinc banyes i que sóc el dimoni. No, som unes persones que intentem treballar amb algú molt, molt complicat, que és els últims dies de vida de les persones.
Uh-huh. Vostès demanen que es mantingui, ho dèiem a l'inici, la coordinació entre residències i atenció primària, que es va aconseguir a l'inici de la pandèmia, quan la Generalitat va traspassar de la Conselleria d'Afers Socials a la de Salut la gestió de les residències. Es veu que la coordinació amb Afers Socials va ser bastant escassa i que la situació va millorar després quan va passar a dependre de Salut.
Bueno, no voldria fer sang a ningú, que consti. A veure, Salut, soc metge i és Salut. I benestar social és benestar social. Val? I de metges i infermeres pues, no és allà on tenen que anar a petar, tenen que anar a petar de Salut. Nosaltres, quan va començar la pandèmia, i es va fer cosa del que estava passant, van vindre companys de tots els ambulatoris, els coordinadors, gent que ni coneixíem que estava i gent que no ens coneixia a nosaltres. Mm. Molts van quedar bocabadats de lo que havia dintre de les residències, de la tipologia de malalt que havia, de lo complicat que era, i com ens ho feia amb quasi en dos pedres cada dia. I molts, per no dir tots, van ajudar moltíssim. Jo he fet grans amics als ambulatoris de companys que no tenia la qüestió de conèixer-los, sí, i que ens han ajudat moltíssim i que hem parlat cada dia per telèfon i que hem consensuat temes. Jo no sé en aquests moments, sí, perquè s'ha disminuït el personal, perquè els contingentes de Covid ja no estan renovant contractes,
sí,
perquè hi ha unes instruccions diferents per part de Sanitat, però s'està fluixant això. S'està fluixant i tornem una altra vegada més a controlar medicacions o bloquers o proves complementàries que realment es sàpiga com està el malalt i el que necessita. Jo crec que tindríem que això que hem aconseguit, sense cap ordre, sense cap decret, sense publicar-ho al DOC,
sí,
que és que els companys ens ajudem, tindríem que continuar pel bé de l'usuari, podem agafar el telèfon, trucar al metge a l'ambulatori i dir, mira, tinc aquest problema, què faries, com ho faries? I això ens té que ajudar l'administració que es mantingui.
Doncs li agraeixo moltíssim, doctor Vicente Botella, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències. Que passi bon cap de setmana, com em diu vostè a mi, i sobretot tapis, pel fred, el que dèiem a l'inici.
Factor de protecció, feu el favor.
Gràcies, molt amable, bona tarda.
Molt amable, una abraçada.
Que vagi bé, adéu. Las 7:38 minutos, linterna COPE Cataluña y Andorra. Hay que ver la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón. Lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil y si hablamos de facilidad, ¿quién está ahí? Pues los amigos de la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te van a bajar el precio sea cual sea. Así de fácil. Llama ahora mismo al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje.
Y de d'aquí un moment tindrem una conversa amb la Maite Serrat, que és fisioterapeuta del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, per parlar dels consells per fer una llarga caminata, perquè després no vinguin les lesions. No t'ho perdis.
Repite conmigo. Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Como ya sabéis, hemos hablado estos últimos días en el programa sobre la subida del precio de la gasolina, así como las materias primas y los problemas que tienen los autónomos de nuestro país debido a todos estos cambios. Todo eso pues va a tener alguna repercusión en los ingresos de nuestros autónomos y desde COPE nos preguntamos, ¿hay alguna solución legal? Pues yo lo que voy a hacer es llamar rápidamente a los amigos de Área Jurídica Global al 900 90 17 16 y les voy a preguntar, porque tenemos con nosotros a Javier López y Ariadna López de ese Área Jurídica Global para ayudarnos a responder estas incógnitas. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Bueno, ante tanto problema, ante tanta subida, ¿hay alguna solución legal para todos estos problemas?
Siempre hay una solución. Es un lema del despacho, pero así es, siempre hay una solución. Especialmente en estos momentos donde hay tantas huelgas, ¿no? La gente sale a quejarse con toda la razón del mundo, ya que pues la subida de la gasolina, del aceite, de cualquier tipo de producto, genera al final que sea más difícil llegar a final de mes, ¿no? Que tengamos más pérdidas, claro, en nuestra economía personal. Y hay soluciones.
Cuando más problemas tienen los empresarios, las personas físicas, más es necesaria la figura de un experto financiero y jurídico para explicarte, para analizar tus deudas, ver cómo podemos refinanciarlas, que existe una ley de segunda oportunidad que exonera al 100% de las deudas que no podemos pagar. Cuando ya detectas que es más difícil llegar a final de mes, hay que ponerse en manos de un profesional para que reestructure tu deuda. No hace falta tener cuotas impagadas, que si las hay también las arreglaremos, pero incluso con cuotas al día es el momento de llamar a un profesional para que vea, ya seas autónomo, pensionista, porque estás avalando a tus hijos o tengas deudas como pensionista, empresario, autónomo, cualquier persona necesita de un abogado profesional para analizar su situación financiera. Y más ahora que es más difícil llegar a final de mes.
¿Y por qué no se hace eco de todo esto para que esos autónomos, esos empresarios que están teniendo fuertes pérdidas y están generando obviamente deudas, pérdidas y que tienen un montón de gastos fijos, por qué no se les ayuda? ¿No interesa que se sepa que existen este tipo de ayudas que vosotros ofrecéis?
¿Quién le va a enseñar eso? ¿El gobierno le va a explicar que las deudas de Seguridad Social y Hacienda se cancelan? ¿Los bancos van a enseñarle a los deudores que hay una ley que cancela las deudas?
De hecho, nosotros aún estamos aquí esperando. Como empresa privada damos a conocer las múltiples soluciones que hay ahora mismo en la ley española. No estamos acostumbrados a que la ley juegue a nuestro favor, pero en este caso es así. Y la gente también muchas veces conoce la ley, pero no se la cree. O sea,
claro,
es realmente un hecho de decir, puedes volver a empezar desde cero, tu vida financiera se puede resetear. Son frases o afirmaciones que cuestan de entender, ¿no? Y hay muchas personas que empiezan a tener problemas jurídicos, financieros, y tardan mucho en dar ese paso, ¿no? Cuanto antes se dé, mejor.
De ahí la importancia de medios de comunicación como la COPE para ayudar a informar a todo el ciudadano que hay una ley que cancela tus deudas, que hay profesionales que pueden reestructurar tu deuda para poder llegar a final de mes y no meterte en más líos jurídicos o financieros.
¿Cómo cambia la vida de un día a otro cuando gente se pone en contacto con Área Jurídica Global y le explicáis de pe a pa en qué consiste?
Pues imagínate, desde salir de ASNEF a paralizar las llamadas que hacen las empresas de recobro.
Paralizar todos los embargos, exonerar del 100% de la deuda.
Que te lleguen monitorios y los vayamos paralizando a medida que van llegando.
Lo más difícil de esta ley, tristemente en España, pensar que en Italia se han acogido a esta ley 600.000 personas. En Francia 300.000, 200.000 en Alemania. Y en España 15.000, de las cuales la gran mayoría son de Área Jurídica Global. Cuando me preguntan qué es lo más difícil de esta ley de segunda oportunidad, que el cliente español te crea, porque cree que es publicidad, cree que es pues una exageración, pero no, es cierto. La ley de segunda oportunidad, normativa existe. Europea, existe y cancela el 100% de tus deudas.
Bueno, pues vamos a invitar a los oyentes que llamen a Área Jurídica Global, 900-90-17-16, o tenéis la página web donde podéis encontrar la información, www.areajuridicaglobal.com. Y lo más importante, Javier y Arianna, es que vamos a poder dormir tranquilos, y dormir es salud, y sin salud no hay nada que hacer. Así que si tenéis algún problema, llamarlos, 900-90-17-16. Gracias.
A vosotros.
Camina es una
iniciativa. Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Somos luz. Somos fibra óptica. Somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia. El valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso...
Robert De Niro.
¡Son los mejores de los mejores!
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Cuba Gooding Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de honor. El sábado por la tarde, en 13.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Le pido a la luna que alumbre tu vida. La mía hace ya tiempo que ya hace fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato. Mejor no te quiero, será más barato.
Caminar és un exercici aeròbic molt beneficiós per totes les edats, ja que ajuda a cremar calories, millorar la salut cardiovascular i respiratòria, la qualitat del son i l'estat d'ànim. Per això el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha dedicat el seu videoconsell d'aquest mes de juny a promoure bones pràctiques a l'hora de caminar llargues distàncies. Avui en parlem amb la Maite Serrat, que és tresorera del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i també fisioterapeuta. Maite, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
La importància de caminar i el poc protagonisme que li donem al fet de caminar.
És importantíssim i, a més, és una cosa que tenim, una eina, no?, que tenim sense cap tipus de cost i que, si a més això ho fem a la naturalesa, doncs encara augmenta tots aquests beneficis tant físics com psicològics. És molt important. Uh-huh. El cos està preparat per caminar i és molt important, doncs, que ho puguem fer de forma també responsable.
Maite, caminar diàriament, com dèiem, és a l'abast de pràcticament qualsevol persona, però quan es plantegen llargues rutes per la muntanya o recorreguts exigents, cal tenir en compte diversos aspectes per preparar aquesta marxa per evitar després males experiències, no? D'això va el videoconsell d'aquest mes de juny del col·legi.
Exacte, totalment. És un exercici apte per tothom, però, clar, depenent també de la duració i de la intensitat, no? Ha d'estar graduat a les nostres capacitats, a la nostra estat de forma física, al saber si fem exercici de forma regular o és quelcom que tenim una vida sedentària i de cop i volta ens en volem anar. I, per tant, és molt important veure quina ruta volem fer, tenir en compte, doncs, tot el material tècnic, el desnivell, els quilòmetres que volem i l'objectiu, no?, pel qual volem anar a fer aquesta ruta, amb les persones que anirem, perquè a vegades, pues, les persones també tenim diferents condicions físiques i sí, potser nosaltres, doncs, estem molt bé o no estem tan bé, però també hem de tenir en compte a les persones que ens acompanyen, perquè és molt important a la muntanya sempre anar acompanyat. I a partir d'aquí, una vegada està organitzada la ruta i veiem doncs, que tenim aquesta capacitat per poder-la fer, doncs també hem de tenir molt en compte tota la part, com dèiem, d'equipament tècnic, no? I més si ja estem parlant d'aquestes rutes més d'excursionisme o rutes inclús de travesses, de fer un parell de dies, aquí, sens dubte, el material tècnic és indispensable, de calçat, de portar roba de brigall, de portar peces ja més tècniques, que no siguin, per exemple, camisetes de cotó i de més, portar també motxilla tècnica, anar amb telèfon per si cas passi alguna cosa, mat i brúixola, indispensable per poder seguir bé la ruta, no només anar amb els tracks, amb els telèfons, i després doncs, tota la part aquesta de condicionament físic, no? També és molt important fer les parades necessàries, beure aigua, portar el menjar, gorro, protecció solar, ulleres, i després del terreny. També dependrà molt de si la volem fer a ple estiu, o la fem a la tardor, o la fem a l'hivern, no? Amb la neu, quins requeriments tècnics porta. Inclús a l'estiu també pot ser que fem una ruta una mica tècnica i que requereixi d'algun material una mica més tècnic de arnesos o cordes. Llavors, tot això ho hem de tenir en compte i, com deia, la nostra forma física és molt important. A l'inici sempre realitzar mobilitzacions, exercicis que ens permetin fer aquest escalfament per iniciar la marxa i al finalitzar doncs, també aquesta sessió d'estiraments que ens permet relaxar la musculatura i deixar-la en les millors condicions el següent dia.
Quan parlem d'escalfament, estem parlant d'escalfar braços, cames i esquena?
Absolutament tot el cos. Sobretot si després portem motxilla o encara que no portem motxilla, no, que sigui, perquè normalment sempre la portarem, encara que sigui d'un sol dia, doncs la motxilla sempre és recomanable portar-la per el que deia. Encara que faci molta calor, sempre és bo portar una petita peça de roba, portar menjar, portar aigua, per tant, sempre és bo des de les cervicals fins als turmells, totes les articulacions, fer un bon escalfament per poder iniciar la marxa.
Quines serien les lesions més comunes o més freqüents amb què es trobeu vosaltres els fisioterapeutes? Imagino que des de gent, no sé, que fa el Camino de Santiago, no?, que no va amb el calçat adequat, no sé si el turmell torçat... Quines són les lesions més comunes a la gent que camina o fa aquestes llargues caminades?
Sí, totalment. Les dites de tota la part del que és extremitat inferior, de turmell, bastons, genolls, però també, és el que deia, depèn també del terreny per al qual progressem, perquè si és una persona, que aquí estem parlant de llargues caminades, que ara està pensant de totes les activitats de la muntanya, doncs si ens anem fent una escalada, doncs aquí prioritzaríem més doncs, les lesions ja més d'espatlla, l'extremitat superior. Però l'extremitat inferior solen ser les lesions més habituals. Un simple esguinç, doncs, bueno, doncs això ja porta tot el seu període, no?, de recuperació i de rehabilitació.
Ens estalviaríem molts problemes musculars si féssim precalentaments, diguem-ne, en general, no? Fins i tot quan fem servir l'ordinador, estirem moltes hores, no?, i aquell moviment sempre el mateix i la mateixa posició. No només per caminar, hauríem de tenir més cura del nostre cos.
Totalment. De fet, es diu que la millor postura és la següent postura, no? O aquella postura que no és molt mantinguda en el temps. No hi ha una posició ideal de dir, no, mira, jo ja estic posicionada per tal de que les meves cervicals o l'esquena estiguin rectes. No, el cos necessita moure's i, de fet, quan estem asseguts, sense voler o d'una forma inconscient, ens movem, perquè el cos necessita aquest moviment. Per tant, si el facilitem i no estem una hora o dues hores asseguts davant de l'ordinador sense moure'ns, doncs molt millor. I sobretot la part de caminar, si més ens enfoquem a llargues caminades o travesses, és molt important que això ho hagin fet prèviament, és a dir, que la intensitat, la duració, hagi sigut més petita entre setmana. Podem començar amb petits recorreguts, anar agafant la forma física adequada per després ja afrontar un repte una miqueta major.
Clar, que no a mig camí diguis, ai, els genolls no m'aguanten, no?
Sí, perquè llavors és quan venen els problemes i hi ha lesions doncs, que després són més complicades de recuperar.
Efectivament. Escolta'm, aquesta campanya de videoconsells, 12 mesos, 12 consells de salut, aquesta iniciativa conjunta dels col·legis professionals de fisioterapeutes, és una autèntica passada. M'agrada molt perquè l'objectiu és aquest, prevenir les lesions causades pels mals hàbits a través d'aquesta sèrie de curts animats que s'emeten mensualment a través de diferents vies de comunicació. Està funcionant bé? La gent visualitza això?
Sí, totalment, molt bé. Sí, de fet, és una iniciativa que es va prendre, que està tenint molt bons resultats, i animem a tothom que s'assumi a veure aquests videoconsells, perquè són això, no? Doncs, petites imatges, petites seqüències que es poden veure en un moment i que poden ajudar molt en aquesta autogestió, en aquesta prevenció doncs, de lesions, que després doncs, ens fastidia el dia a dia, no per fer altres caminades, sinó inclús després en el nostre dia a dia a nivell laboral. No? Si tenim un esguint de turmell o ens fem mal al genoll, doncs això pot tindre, a més de la part nostra, no? De dir que he tingut una lesió, doncs després també té una repercussió a nivell doncs, laboral o social amb aquella mobilitat. Per tant, són petites cosetes que ens poden ajudar moltíssim a prevenir aquestes lesions.
Tots hauríem de tenir a la nostra vida un fisioterapeuta, eh?
Sens dubte, sens dubte. La fisioteràpia aquí és clau per ajudar doncs, a donar aquests consells de prevenció i després, doncs, evidentment, malauradament, doncs, quan hi ha aquesta lesió, poder ajudar en tot el procés de recuperació i de rehabilitació.
Molt bé. Doncs benvinguts siguin aquests consells per viure millor i sobretot ara que la gent comença a fer vacances, caminates, excursions, etc. Prepareu-vos i sobretot, com bé deia la Maite, sempre una preparació física i així prevenim després haver d'agafar baixa o de tenir un esguins o qualsevol tipus de lesió. Maite Serrat, fisioterapeuta del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Moltes gràcies. Bon estiu, si no en parlem.
Igualment. Moltíssimes gràcies a tothom.
Gràcies. Bona tarda.
Gràcies. Bona tarda.
I fins aquí ha arribat la linterna a COPE Catalunya i Andorra d'avui, d'aquest dimecres 15 de juny. Nosaltres tornarem demà a la mateixa hora. I recorda que quan vulguis saber alguna cosa de les que fem aquest programa, a través de COPE.es has de buscar la linterna a COPE Catalunya i ja trobaràs tota la informació, les entrevistes, els àudios, tot el que vulguis. Nosaltres, com dèiem, tornarem demà, per ara et deixo la veu d'Àngel Expósito i la linterna. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Fins demà, que vagi bé. Adéu-siau.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Qué va a hacer José Bordalás? ¿Si está o no negociando con algún club? ¡Mister!
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien.
Ha sido todo tan reciente que no he pensado en el futuro.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma, muy buenas?
Ayer decías tú, han puesto la final de la Copa del Rey, que día era de abril,
29.
Sábado de feria en Sevilla. ¿Y qué ha pasado?
La final se retrasa una semana. Se va a disputar en la Cartuja el sábado 6 de mayo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Participa en el circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2022 by COPE Catalunya. Ya está abierta la inscripción para la cuarta prueba que se disputa en Arabell Golf and Country Club del 7 al 12 de julio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidiges, expertos en aparato digestivo y obesidad. Colabora Axio, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf y Rickson.
Ahora que ya podemos, vamos a salir a cenar al restaurante La Lubina, porque en esta época del año lo que más me gusta es cenar pescado. Y en el restaurante La Lubina llevan más de 3 décadas ofreciéndote lo mejor del Cantábrico y del Mediterráneo, servido en un ambiente agradable y tranquilo. Nuestra especialidad, La Lubina al horno, a la sal o al hinojo. La próxima cena será en el restaurante La Lubina, en Barcelona. Búscanos en Viladomat 257, esquina Rosellón. Teléfono 93-430-0333.
Como cada año, el verano en Barcelona comienza con el Festival Jardins Pedralbes. Del 7 de junio al 24 de julio, disfruta de Simply Red. Patti Smith, Aja. Juanes, Jesse J, Nile Rodgers and Chic y muchos artistas más. Ven al Festival Jardins Pedralbes. Ven al Festival del Verano. Entradas a la venta en festivalpedralbes.com.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munné, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres...